Doncs apa, que avui és dijous i és el Dia Internacional de la Seguretat Informàtica. Molta part de la seguretat informàtica depèn de nosaltres, de com administrem el tema de les paraules de pas i com són, i que no siguin sempre les mateixes, i de fer anar un bon gestor de paraules de pas, de contrasenyes, vaja, per entendre'ns. La major part de filtracions sempre arriben per la part de dades, em refereixo, d'atacs informàtics, per la part més dèbil, que normalment ve a ser l'usuari. Doncs avui és el Dia Internacional de la Seguretat Informàtica i també avui és el Dia de l'Influencer. Això és nou, segur, però és el Dia de l'Influencer. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, com et deia, 30 de novembre. Re, s'ha acabat el novembre. Està a punt, vaja. Avui s'acaba el novembre. Demà, divendres, començarem el mes de desembre, el darrer mes de l'any 2023. Però avui anem a gaudir-ho. Estem a punt d'arribar als 12 graus a la ciutat de Lleida. Potser costarà una mica, perquè està ennuvolat. Ens hem quedat amb una mínima de 6 graus i mig. I sembla que seguirà el dia ennuvolat. Les pluges, que com ja ens van dir que hi haurà a la zona de muntanya de la província de Lleida, no es replicaran a la plana de Lleida. No vol dir que no plogui, però vaja, que no serà en quantitats importants. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Aviam quin és el temps que ens espera per ara i també de cara a demà. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim activats avisos grocs a la zona del Pirineu, on es poden acumular 40 litres per metre quadrat en 12 hores. Les temperatures s'aniran en ascens. Arribarem als 18 graus a Lleida i a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. També bufarà vent amb ràfegues que poden arribar a ser fortes en cotes altes del Pirineu. De cara a demà tenim avisos activats també per acumulacions de pluja, 40 litres per metre quadrat en 12 hores, amb vent que bufarà durant la segona meitat del dia d'intensitat moderada. Temperatures en descens, baixen en picat, igual que la cota de neu que oscil·larà entorn als 1.000 metres. Arribarem de màxima als 15 graus a Lleida, 13 a la Seu d'Urgell i 11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Dia ennuvolat, com et deia, precipitacions que aniran arribant al nord de la província, però que a la plana doncs no arribaran les que voldríem. Les que voldríem, és la informació meteorològica. Demà amb l'Armando Álvarez farem repàs, perquè l'Alta Ribagorça i la Vall Fosca, sobretot, són les zones que rebran més pluja. Demà farem una repassada de l'aigua que ha caigut i del que ens espera de cara al cap de setmana. Són les 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava revisant s'ha publicat les dades de les diferents estacions que té el Meteocat, on recullen les pluges, la quantitat de pluges. No ens vindrà res de nou, perquè l'Armando Álvarez ens té molt al dia de tot plecat, però t'explico que de les prop de 200 estacions meteorològiques del Meteocat sumades, no han registrat ni un litre de pluja en un de cada 5 dies des de l'activació del pla de sequera, a l'octubre del 2021. O sigui, fa 2 anys ja i un mes. 2 anys i un mes. Segons el que s'extreu d'aquestes dades, un 20% de jornades han caigut entre 0 i 1 litres arreu del país. A més, en la meitat de dies, en aquests gairebé 26 mesos, les pluges han estat inferiors a 20 litres per metre quadrat, sumant tots els valors recollits per les estacions. Per exemple, l'aparell que tenim a Lleida, al Segrià, és el que ha registrat menys aigua des de l'octubre del 2021. N'hi ha 200 d'estacions d'aquestes a tot el territori català, doncs la de Lleida és la que menys. Hem rebut en 26 mesos 488 litres per metre quadrat. La mitjana catalana anual és de 680 litres per metre quadrat. Per tant, amb totes aquestes dades, l'Armando porta 2 anys dient-nos, escolta, cada cop plou menys, cada cop plou menys. Doncs no vam ser capaços de veure-ho venir. I la campanya passada, bueno, la campanya, la d'aquest any, aquest estiu passat, ja vam haver de tancar un canal, el canal de l'Urgell, per exemple, eh? Però és que les reserves són tan baixes que les alarmes ja estan activadíssimes. Tant se val ja si plou ara molt. Les alarmes ja estan activades perquè les reserves són tan baixes que ens ho... És a dir, haurem de viure durant molt temps vigilant l'aigua. Tota la vida ho hauríem de fer, però sobretot ara. Vigilant l'aigua, optimitzant-la. Tot el tema d'agricultura i ramaderia s'ha d'optimitzar al màxim. Fa 20 anys s'havia d'haver fet. Fa 20 anys s'havia d'haver fet i la Generalitat és la que havia de portar la veu cantant. És la que havia d'esperonar a les propietaris i propietaris per fer aquest canvi, per fer aquesta modernització, i és qui els havia d'estar ajudant perquè això no els hi suposés un trasbals al seu dia a dia econòmic. Han passat, sempre dic fa 20 anys, perquè em recordo l'any 2000, que és que l'any 2000 ja va haver moltes organitzacions que van posar el crit al cel i van dir, escolta, que tindrem un problema, que el tindrem i no ens n'adonarem. És que estem al 2023 i encara estem discutint de si s'ha de modernitzar o no, o com s'ha de fer. Clar, no hem fet els deures quan s'havien de fer. Ara és quan, com que no els hem fet, ara ens hem de posar a discutir com s'ha de modernitzar, com s'ha de fer tot això. I ens hi va molt, eh? Ens hi va molt perquè l'aigua ja heu vist que és vida. Aquí no... Jo crec que no hi ha discussió possible. Bé, canviem de tema totalment, eh? Canviem de tema totalment. T'explico que en un hospital hi ha un lloc que, per desgràcia, doncs, em vam sentir a parlar molt aviat farà 4 anys, quan va arribar la pandèmia, que són les unitats de cures intensives, les UCIs. Clar, quan ja et diuen d'anar a la UCI ja tremola. Perquè ja és una unitat de cures intensives, vol dir que alguna cosa no va bé o que requereix, doncs, procediments bastant més seriosos. Doncs bé, l'estada mitjana a les UCIs de Lleida ha baixat als 5,8 dies per la incorporació de pràctiques més precises i d'humanització. Mira, ens ho explica perfectament el cap de Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Arnau de Vilanova i director territorial de Crítics, el Jesús Caballero, que ens explica que sedar de més als pacients complica la seva recuperació i diu que aquestes pràctiques, afortunadament, han canviat.
Pacients que ingressen a la UCI moltes vegades s'han de sedar perquè estan crítics i s'han de fer procediments que són dolorosos i que hem d'adaptar el pacient a certs ventiladors mecànics o fer procediments com a drenatges, intubacions, i per això hem de donar confort. Per tant, la primera missió que fa la sedació i el control de l'analgèsia i el delirium és donar confort al pacient crític. I això és humanització. Però d'una altra forma, no volem infrasedar els pacients perquè patirien i ho passarien malament, però també hem descobert amb els anys i amb l'evidència científica actual que si sobresedem els pacients també retrasem la seva recuperació. No només la desconnexió de ventilació mecànica, la sortida de la UCI i després la reincorporació a la vida diària i a la societat.
Salvant totes les distàncies, això també és la sobremedicació. És un altre problema que tenim. És un d'aquests problemes, estil el tema de l'aigua, que en parlem, ens ho diuen, i no fem res, i passen els anys fins que arribarà el problema, i llavors direm, no, mira, és que l'any 2020, 2021, 2022, en vam parlar molt a fons. El tema de l'excés dels antibiòtics. Això no és un tema nou, això és un tema que ja ens han explicat per activa, per passiva, com funciona. Crec que és molt fàcil d'entendre, però que se n'abusa i molt. I aquí sí que no ho podem negar, perquè quan fan els anàlisis de les aigües residuals de les ciutats, clar, nosaltres ens prenem l'antibiòtic però l'acabem traient, i això sempre va al mateix lloc. Doncs es veu que seguim molt alts. És que fins i tot hi ha gent que els aconsegueix, no sé com ho fa, però els aconsegueix sense la prescripció mèdica, i a la que tens una mica de mal de coll o mal d'orella, escolta, em prenc un antibiòtic dels de 3 dies. i estem generant una resistència que hi ha molts antibiòtics que ja no serveixen per segons quines malalties. I hem d'anar a un que és més fort i, per tant, té més efectes secundaris. I a partir d'aquí, doncs, totes les complicacions. Per tant, que s'hagi posat en marxa aquestes pràctiques a les UCIs d'intentar reduir al màxim, mantenint, evidentment, la humanització, que no pateixin les persones, doncs ens sembla una bona notícia, aviam si s'extén a d'altres històries. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Avui et parlo de la pensió mitjana a Lleida, que pujarà l'any vinent uns 41 euros al mes amb la revalorització prevista d'un 3,8%. Ahir es va conèixer l'avanç de l'índex de preus de consum del mes de novembre, que va ser del 3,2%, i a COPE t'explicàvem que aquest era la darrera dada que es necessitava per fer el càlcul de les pensions de l'any vinent, la de novembre. Doncs pujaran això un 3,8% i que, tenint en compte la mitjana de les pensions que tenim a la província de Lleida, doncs aquesta pujada serà de 41 euros. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara t'explico que aquest Nadal et pots endinsar en el món Quilat, que és l'oli selecció especial del Molí d'Alcanó, del grup cooperatiu Fruits de Ponent. Un oli de qualitat, de proximitat i d'una cooperativa de socis i sòcies que treballen dia a dia per cuidar la terra i treure'n el millor fruit. Quilat és un oli premium amb atributs positius de fruitat verd intens, amb tocs d'amarg, picant i dolç que li confereixen personalitat pròpia. Ha guanyat ja premis internacionals per la seva excel·lència a Nova York, Londres, París o Berlín, i també va ser el millor oli triat pel públic de la Fira de l'Oli. Quilat el podeu comprar a les agrobotigues de Fruits de Ponent d'Alcanó, d'Alcarràs i Pons, o a través de la botiga online www.quilat.cat. Quilat amb K i amb Y i amb dos T's, quilat.cat, que potser serà la manera més còmoda.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
I ara ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem amb els amics de Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 a la ciutat de Lleida, que a més els trobes a internet anadonvet.com i que tenen aquest telèfon que funciona sempre, el 973-266-388, 266-388. Per a què et serveix aquest telèfon? Doncs perquè si tens qualsevol emergència, dubte, el que sigui, doncs pots fer un truc, no t'has de subscriure, no té quotes, no et costarà ni un cèntim, tu truques i si la veterinària o veterinari que et contestin, que sempre estan de guàrdia, doncs detecten que és una urgència, ja et citaran directament cap a la seva clínica. Amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I terapeuta felina certificada.
També.
També. Avui no parlem de teràpia felina.
Avui no.
Avui parlem d'una cosa molt maca. Mira què et dic.
Interessant, també.
Clar, la setmana passada vam dir que no és tanta tonteria el tema d'abrigar els gossos.
O els gats.
O els gats. Passa que els gats jo crec que...
O els gats!
Que sí, però és que jo no he vist mai un gat amb abric.
Tu veus pocs gats.
Però als gats se'ls hi posa abrics també, eh?
A vegades, depèn.
Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Que bueno, és del que vinc a parlar jo avui.
Doncs els gossos i els gats. Ja vam descobrir que depenent de la raça, de l'estat de salut i
correcte,
de com estigui el gos o el gat, no és una tonteria abrigar-los.
Exacte.
Que podem prevenir fins i tot alguna malaltia. Però, clar, ara entrem ja al món aquell de la moda. Com ha de ser l'abric? Doncs ara ens ho explicarà l'Aima.
Sí, jo d'això tampoc m'entenc. Jo parlo de la part professional d'això, sí. La moda i el...
No, els colors després els que vulgueu, però és que a vegades el més gruixut no és el que abriga més, tampoc.
Exacte.
Ni el que necessite.
També és veritat, per això jo vinc a dir que vestir les mascotes a l'hivern és una tendència en augment, però no s'ha de prendre a la lleugera. La doctora Àngela González Martínez, especialista en benestar animal, enfatitza la importància de fer-ho de manera gradual i amb peces còmodes que no causin molèsties a l'animal. Alguns animals, com els gossos amb pèl curt, poden beneficiar-se d'abrics o impermeables, especialment en climes freds, així com cadells, ancians o animals que estan malalts. No obstant, això és essencial, no vestir mascotes adaptades a climes freds, ja que la roba podria afavorir problemes de pell i fongs.
Clar, és que n'hi ha que ja porten l'abric incorporat, que és allò
clar,
que diem.
Penseu que, per exemple, un samoyedo...
Un què? No,
és una raça de gos.
Molt pelut?
Clar, és com el husky siberià. Ah. Ja són animals que estan preparats pel fred. Les afeccions més comunes relacionades amb la roba inclouen dermatitis òptica, al·lèrgies, otitis, malalties inflamatòries i al·lèrgies. Per tant, si decideixes vestir a la teva mascota, assegura't de seguir pautes adequades i proporcionar un entorn net i saludable. Canviar o rentar la roba segons el nivell d'activitat de la mascota és clau. S'han d'utilitzar materials tèxtils apropiats per a evitar acumulació d'al·lergènens ambientals. M'ha sortit bé. Són els causants de les al·lèrgies.
Un altre dia podem parlar també de importar races de climes molt freds, per exemple, que ho acaben passant fatal a l'estiu a Lleida, per exemple.
S'han de prendre mesures, sí.
Un dia en podem parlar quan anem ja de cara al bon temps, perquè n'hi ha de races
moltes,
d'aquestes.
Com el que acabo de dir, que l'hivern és feliç, però a l'estiu s'han de prendre unes mesures apropiades per ell.
O sigui, igual que el que té fred a l'hivern l'hem d'abrigar, el que està preparat pel fred a l'estiu haurem
bueno, de prendre mesures, sí, que no
però,
passi
avui
malament.
Estem amb els abrics.
A veure,
roba d'abric.
Exacte. I ara la gent es preguntarà, com sé si la meva mascota necessita abric o no?
Ja ho sé jo.
A veure...
Home, te'n vas anar a un veterinari, demanes per la Imma Sabater, li expliques quin animal tens i ella t'ho dirà.
Correcte. I el que no pugui vindre, ara li explico. Si bé no hi ha una resposta única a aquesta pregunta, hi ha alguns factors que poden ajudar-te a determinar si la seva mascota necessita un abric a l'hivern. Algun d'aquests factors inclouen la raça. Com hem dit abans, hi ha gossos o gats que no ho necessiten. Algunes races de gossos, com els chihuahues i els llebrers, són més sensibles al fred que d'altres. L'edat, els cadells i els gossos majors poden tenir-ne més dificultats per a regular la seva temperatura corporal. La salut, els gossos amb problemes de salut, com artritis, poden beneficiar-se d'un abric per a mantindre's calents. La pell, els gossos amb pèl curt o sense pèl, poden necessitar un abric per protegir del fred. Si la teva mascota compleix amb algun d'aquests criteris, és possible que necessiti un abric. Ara, es pot constipar la meva mascota si no li poso abric? Això també m'ho pregunta molta gent a la clínica. Sí, és possible que les mascotes es constipin si no se les proporciona la protecció adequada als climes freds.
No, jo no he vist d'estornudar de gossos.
Sí, clar. Els gossos i els gats són susceptibles als refredats, especialment si estan exposats a temperatures extremadament baixes o canvis bruscos de temperatura. No obstant això, no tots els animals necessiten abrics a l'hivern. Això és molt important, eh?
Clar.
No us deixeu guiar per les modes... Ni...
No, per això ho deia.
Sí, i alguns poden fins i tot sentir-se incòmodes amb roba. O sigui, resumint, si la teva mascota és un gos o un gat que està exposat a temperatures fredes, és possible que necessiti un abric per a protegir-se del fred i prevenir malalties. No obstant, això és important recordar que cada mascota és única i pot tenir necessitats diferents.
Clar, No, i a més, per això deia abans també que depèn de l'estat de salut. A millor, si està bé, no ho necessite, però pel que sigui, doncs el
o
tenim
gran
afectat per alguna cosa, o l'edat també.
O escolta, és petit.
No costa res.
No costa res. Però no us deixeu... A vegades hi ha gent que té un gos que ho necessita i pensa que és una tonteria i se la refre del gos o agafa fred, clar. Això va... No. Ja que ho necessiten, sí. I les encanta. Els chihuahuas, per exemple, és una raça de gos que passa molt fred, té molt fred, encara que sigui el chihuahua de pell llarg, però és un gos per estar en un pis. No és un gos de carrer ni de fred. I en pic arriba l'hivern i més a Lleida.
Clar.
Passen molt fred. I quan li fiques aquells abriguets amb el borreguito aquell, oi, oh, estan de bé.
Ho, ho dic ara per la vessant pràctica.
Sí.
Si evites que la teva mascota es refredi, us posi malalt, doncs t'anirà millor, per entendre'ns.
Home, clar,
ja m'enteneu, vull dir,
t'estalvies donar-li medicació,
t'estalvies despesa, ja ho dic per la part pràctica, però també t'estalvies desplaçament, porta el gos o el gat a visita i tot això.
I, a més de tot, jo sempre he de dir que com a propietària de gats, i bueno, com a especialista de gats, no sabeu lo complicat que és donar medicació a un gat.
Sí, sí.
Perquè, mira, els gossos, per norma general, hi ha de tot, però per norma general li fiques la pastilleta amb un quesito, amb un lo que sigui, i cap a dintre.
Bueno, fiqueu-li en un aliment que puguin menjar, eh?
Bueno, és igual, si li dones només una mossegadeta, val.
Ui, però ui, que acabes de dir.
No, una mossegadeta, jo què sé, de la llauna que més de la llauna que més li agradi amb ell i li fiques la pastilleta a dintre. O un bucinet, ojo, un bucinet de Frankfurt.
Ja, ja.
I li... Però un gat, no li enganyes així, li has d'obrir la boca, la fo... O sigui, que si us estalvieu tot això,
escolta, pregunta,
millor.
Un gat que no surti de casa,
sí?
No cal preocupar-nos.
A veure, depèn de la raça de gat, per exemple...
Dona, a veure, que no surti de casa, dic, eh?
Sí, però tu la casa la ventiles, has d'obrir les finestres.
Però no baixa la temperatura,
si
no passa l'aire, però...
A veure, si tu vius en una casa que obres finestres i hi ha una corrent d'aire i tu tens un esfinx, perquè no ho sàpigui
el que no té
esfinx, és, sí, una de les races que no té pèl...
S'amagarà sota el llit.
I sota el llit igual està gelat.
Ah, sí, també.
Vull dir, a vegades, si està dintre de casa, lo millor quan ventileu és treure aquella mascota de l'habitació que s'està ventilant o de les corrents d'aire.
Val, però vull dir que... No, dic els gats perquè normalment els gats no els hi posem un arnès i els traiem a passejar.
No.
Se pot fer, però no és l'habitual. L'habitual és que un gat no es mogui de casa.
Sí, i els que surtin al jardí o a la terrassa i són animals que de pèl curt que tenen fred, si se les pot ficar un abriguet. Al nostre gat, si surt al balcó, que li agrada sortir al balcó a l'hivern, no costa res.
Però li he de posar i treure. No,
sí,
no
sí, quan
tot el dia amb això.
No, quan entra a casa li tenim que treure perquè si no, no fa la feina l'abric.
Bueno, a tot això, us atenseu a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11, a Lleida, que tenen tota una mostra, ja la teniu a la vista,
sí.
Tota una mostra d'abrics, doncs més gruixuts, més prims.
La nova temporada.
Sí, el tema de colors i d'acabats, això ja és molt personal, això ja ho trieu vosaltres. No deixeu triar el vostre gos, que igual trieu el que no us agrada a vosaltres.
O una mida que no és la seva.
Això també. Però el fet, com és de gruixut, amb quin material està fet, això sí que val la pena que demaneu per la Imma o per qualsevol persona del vostre equip i us assessoraran, depenent del gos, de, escolta, no li fiquis tan gruixut o posa-li una mica més gruixut.
Jo, pel vostre bé i el de la vostra mascota, no demanaria per mi amb aquest tema, perquè no tinc ni idea. Les meves companyes de la botiga fan una feina excel·lent i són expertes.
Pues demaneu a l'Aima només per saludar-la, que això sí que
sí,
li farà gràcia.
Sí, però per escollir vestit, millor que no, abric.
Sí, les persones que teniu allí us assessoraran, que aquesta és la gràcia, que és el que hem dit. Igual us diuen, mira, la teva raça de gos no li fa falta. I ja està.
Exacte.
O sí. O sigui, que això és fer una visita i, a més, sereu benvinguts, només faltaria. Carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris. Imma Sabater, qui ens ho havia de dir parlant d'abrics?
Has vist?
Parlant d'abrics, eh? Apa, la setmana vinent... Estic mirant i et toca venir, que
vindre,
no fem pont
sí.
Aquí a la ràdio, que dijous treballem.
Bueno,
ens escoltem
vindré
dijous.
Vindré molt de gust.
Apa, bona setmana.
Adéu.
I ens falten 20 segons per plantar-nos a 3:15. D'aquí un moment coneixerem una empresa de Lleida igual que les que estem coneixent darrerament, que han participat en algun programa de la Diputació de Lleida per seguir creixent i per seguir sent referents. Moltes de les empreses que tenim a Lleida són referents no només a Catalunya, sinó ja a Espanya, del que fan.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
Soy fan, ¿eh? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE mañana. Hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Vision Lab. Ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche en 13.
COPE Lleida.
I dins de la nostra ronda en la que coneixem empreses del territori lleidatà, empreses que a més doncs, han estat amb Diputació de Lleida i han estat gaudint d'algun programa de creixement o d'acceleració, doncs avui ens aturem al col·legi i ho fem perquè anem a conèixer el grup Improc Innoferti. El grup Improc Innoferti està al col·legi i parlem amb la cofundadora, amb l'Anna Picas. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ens hem de remuntar a l'any 2004, eh?
Sí, sí. Nosaltres vam iniciar el 2004 amb Improc, que és la part comercialitzadora. Mm. Ens hem dedicat sempre a fertilitzants orgànics i organominerals d'alta qualitat.
Tu ets, on ets nascuda, Anna?
Jo vaig néixer a Puigcerdà, a la Cerdanya, i vaig venir a estudiar aquí a Lleida, primer forestals, després agrònom.
Ah, clar.
I, bueno, per la trajectòria professional, doncs ja m'he quedat a viure aquí i ara vivim al col·legi.
Home, digues també dius, escolta, m'hi vaig trobar molt còmode aquí a Lleida, ja m'hi vaig quedar.
No, sí, la veritat és que sí. L'únic inconvenient és la boira.
Ah,
i quan
sí?
La gent de Puigcerdà diu, què fas allà baix amb el paisatge que tenim allà? Però, bueno,
també,
perfecte, s'està molt bé.
També et diré que en els darrers 20 anys ha anat minvant bastant el tema boira.
Sí,
eh?
Sí.
Les coses com siguin. Abans
érem... Sí, que estava aquí,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí. Doncs ja veieu, l'Anna, nascuda a Puigcerdà, va estudiar aquí a Lleida i ja es va establir al col·legi el 2004. Montes la teva primera empresa, Innoproc. Escolta, com és aquest pas de dir, jo he de muntar la meva empresa? Com va anar això?
Bueno, va ser una mica, no és allò que dius, muntem l'empresa, no? Mica en mica van sorgir oportunitats, diferents sectors de negoci dins de l'agronomia, i, bueno, de fet, quan el 2004 vam començar a comercialitzar, jo encara estava acabant el projecte final de carrera, i, bueno, mica en mica, allò, poques hores, i van anar augmentant les hores, i al final, dedicació completa, dius, bueno, doncs ja... això, t'hi fiques de cap.
Em dius, el 2004 creu Improc?
Improc, sí.
Que es dedica a crear fertilitzants, però suposo,
bueno,
que...
Nosaltres en aquell moment comercialitzàvem fertilitzants orgànics. Hi havia una dificultat una mica elevada, doncs, per conèixer aquests productes. També hi havia problemes d'aplicació i nosaltres vam ser capaços de transportar o d'exportar, no seria la paraula exportar perquè era dins d'Espanya, però molts
però
dels productes orgànics que es fabricaven aquí a través de les plantes de tractament de purins, de poder comercialitzar-los a tota Espanya i poder fer entendre als agricultors les virtuts d'aquests productes, que molts cops no es coneixen.
Clar.
o venien degradades per altres productes orgànics, com puguin ser franja depuradora o productes maltractats, no? L'important, i és el que fem ara mateix a les nostres instal·lacions, és fer un bon procés de compostatge, tenir unes bones matèries primes, que pel fet de que siguin orgàniques no vol dir que siguin dolentes, i tot això millora moltíssim el sòl i els cultius. Si amb els coneixements doncs que ens ha donat la carrera i agronòmics, i el coneixement del sòl i dels cultius, es pot optimitzar, doncs, el que seria l'ús d'aquests productes.
Estava a la vostra plana web, a improc.es. T'he de preguntar, perquè jo, com que no sóc d'aquest món, NPK, què vol dir això?
Sí. Això és els tres elements principals que s'alimenta la planta, que és nitrogen, fòsfor i potassi. Val? Mira, justament ara que ho comentes, un dels errors clàssics o que s'han comès durant molt temps és que amb els fertilitzants minerals només s'ha donat a la planta NPK, nitrogen, fòsfor i potassi, quan la planta menja fins a 38 altres elements i microelements. Val? Amb la matèria orgànica el que aconseguim és, a part de donar matèria orgànica al sòl, que la planta tingui a disposició aquests altres elements i microelements.
Clar.
Que en molts casos i durant molts anys no s'han tingut en compte.
Clar. Llavors, el 2012 neix Innoferti, que suposo que és la vessant ja de creació, no?, de tot això.
Sí, bueno, nosaltres veiem la necessitat que havíem de fabricar nosaltres mateixos el que volíem pels cultius, perquè el nostre objectiu era fabricar bons productes i de qualitat i ajustar a cada cultiu el que podia necessitar. És a dir, ara parlàvem d'aquests elements i microelements, no tots els cultius necessiten el mateix.
Clar.
Llavors vam veure la necessitat de fabricar-ho nosaltres mateixos perquè en el mercat no trobàvem ningú que ens ho pogués fabricar.
Anna, tu ets enginyera agrònoma. Suposo que des del 2004 i ja passant pel 2012, engegar dues vessants o dos subempreses, tot i que està tot dins del mateix grup,
sí,
arriba un punt en el que, a part de l'agronomia, com bé dius, t'has de posar també el tema de burocràcia, paperassa, administratiu, etcètera. No sé si t'agradava aquesta vessant de ser emprenedora o no.
Bueno, a casa meva sempre hem tingut empresa. Jo des de... ara no es pot dir, però fa 30 anys no passava res. Jo des de ben petita que portava els comptes de l'empresa del meu pare. Llavors, ja ve de sèrie, diguem-ho així. Vull dir...
O sigui, ja no t'ho vas plantejar.
No és la vegada que m'agrada més. A mi m'agradaria més estar al camp, estar pues això, a planta, doncs, veient el procés. Però, bueno, és la part que s'ha de fer i no hi ha cap problema.
Clar. Anna, des del 2004 consideres que heu crescut, que heu pogut explicar el vostre coneixement, que la gent no us ha entès?
Sí, bueno, nosaltres tenim una repetició dels clients del 80%, quasi.
Molt bé.
Vull dir, hi ha clients que potser ens compren des del 2004 i segueixen comprant. Vull dir, i ens hem anat expandent, vull dir, Espanya, surt a Portugal, ara estem molt forts entrant a França.
Caram.
Vull dir, l'expansió ha sigut bona.
Clar. Vosaltres podíem dir, jo no hi entenc d'això, però sou una empresa que proporciona una matèria sostenible, no? Que
sí.
Vull dir, que no genera res.
Sí, que està tan de moda l'economia circular, doncs aquí tanquem el cicle, no? Nosaltres el que fem és recollir els fems i les dejeccions ramaderes de les granges, fem el procés de compostatge, fem mescles amb certs adobs minerals que també són necessaris per a les plantes, això torna al sol o en els cultius, i diríem que alguns d'aquests cultius se'ls tornen a menjar els animals, diríem que és economia circular totalment, sí. I l'altre beneficiós és que amb el procés de compostatge i de fabricació d'adobs de qualitat podem exportar aquesta matèria orgànica més lluny, és a dir, Lleida, Catalunya, zona d'Osona, tenim molt problema d'excés de dejeccions ramaderes, i amb aquest tractament doncs es pot exportar en zones on són més deficitàries de matèria orgànica.
Molt bé. A internet, si els voleu conèixer, els trobeu a improc.es, que està ben explicat, improc.es, i des d'allí també trobareu la manera de posar-vos en contacte amb ells. I, escolta, ara ens estàs escoltant i dius, caram, mira, jo això igual ho necessito, o conec algú de la família o algun amic que està dins d'aquest mundillo i potser no ho sabia. Doncs a improc.es, allí els teniu. Anna, vosaltres, a través de la Diputació de Lleida, us veu acollir a un programa que s'anomena Accelera.
Accelera el creixement.
Accelera el creixement. Doncs, què va suposar per vosaltres aquest programa?
És una visió. Des de la Diputació ens van fer diferents sessions amb molta formació en diferents aspectes, el que comentàvem, no? Nosaltres som especialistes en agronomia, però dins de l'empresa necessites molts altres àmbits, i ens han ajudat sobretot en l'exportació i en creixement de la visió de negoci, no? Hi ha coses que això, pel teu propi coneixement, tot i que ens haguem format en temes d'economia, doncs t'ajuden a clarificar una mica, a veure l'empresa des de fora, que molts cops això també és difícil,
sí.
I enfocar doncs, quin és el camí que s'ha de seguir doncs, per poder créixer, no? És com el nom indica, accelera el creixement, i la veritat és que estem molt contents i ens ha funcionat molt bé.
Clar.
A més, encara estem... El programa dura un any, vam fer el tancament, crec que va ser el juny o així, però nosaltres hem seguit amb els assessors treballant doncs, per encara poder millorar més.
És molt bo tenir una visió externa, perquè de vegades el teu dia a dia t'impedeix veure el global.
Sí, el parar, no l'obligar-te a parar i veure doncs, una mica des de fora o que t'ajudin a poder millorar.
Clar. Doncs des de la Diputació de Lleida, que tenen en marxa varis programes, un d'ells és aquest, l'Accelera el Creixement, i és un assessorament, al final no inventen res, simplement és un assessorament, t'acompanyen, et miren des de fora, et fan observacions, i que moltes vegades suposo, Anna, que quan les reps dius, caram, i com no ens n'havíem adonat, no? Però és que és difícil, no?, el dia a dia.
Hi ha coses que sí.
És molt complicat.
Sí, la veritat és que sí.
Estem parlant amb l'Anna Piques, és la cofundadora, juntament amb el Martí Cabré. Sou dos enginyers agrònoms amb una visió de futur i sensibilitat especial pel medi ambient. Que això és una cosa que necessitem cada vegada més persones. No ara, les necessitàvem fa 20 anys realment, però ja que estem ara, doncs ho necessitem ja, això.
Encara més.
Encara més. Anna Piques, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. I la vostra proposta d'empresa estan a Lleida, ja veieu que estan exportant, ja està, ens ha parlat l'Anna de Portugal, ens ha parlat de França, i això és una molt bona senyal, és una molt bona senyal, i evidentment seguiran creixent, perquè a més la seva activitat es basa en la sostenibilitat, i jo crec que avui en dia això ja és irrenunciable, ens hem d'acostumar. Anna, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la vostra feina.
Molt bé. A vosaltres, moltes gràcies. Molt de gust.
I t'explico que les 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic del Pirineu de la demarcació de Lleida s'han reunit a la Diputació de Lleida i estan pendents de les nevades per arrencar la temporada. Això ens ho explicarà el David Velasco en uns minuts a les escapades de Cope de Nieve ja, eh? I avui en directe des de la Diputació de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i tornem des de Lleida demà a les 12:20.